Ja està, la notícia és aquesta. La cosa va d'avions aquesta temporada. Abans Pol Corredoira també ens passava una notícia que potser explicarem demà, però té a veure amb un avió i amb diarrea, no?
També,
sense spoilers, doncs.
No sé què passa als avions. Sí, eh? Si mai algun oient agafa un avió i li passa alguna cosa, sisplau que ens truqui i ens ho expliqui.
I tant.
I ja està, fins aquí. Jo són notícies que m'agrada compartir perquè enmig de tot el que passa, doncs, alegria.
Musiqueta?
Sí, va, avui sona així. Guanyat. Sí, eh? A mi ja m'agrada molt aquesta... Em pensava que ningú sabria quina és aquesta cançó.
No, jo no.
Vetusta Morla.
Ah, Vetusta Morla.
M'encanta, aquesta cançó és de Gallina de Piel, eh? Una miqueta. Mireu, per contextualitzar els oients, també alguns de vosaltres, que sapieu que qui estem escoltant de fons és el grup de rock alternatiu madrileny Vetusta Morla, un grup que molta atenció s'ha convertit en un dels primers confirmats per actuar en la segona edició de l'Alma Festival Barcelona, un festival abans conegut com el Festival Jardins Pedralbes, i que tornarà els mesos de juny i juliol de l'any vinent, 2024, amb la seva segona edició a Poble Espanyol. Pel que fa al cartell, a banda d'aquest grup, també s'han confirmat altres noms, com el d'una de les bandes més icòniques del Regne Unit, com és Take That, així com també del famosíssim cantautor i músic britànic James Blunt. També.
Alegria.
Molt i molt bo, alegria. I la cantautora Valeria Castro, més del panorama nacional, eh? Aquests són, de moment, alguns dels noms confirmats per aquesta segona edició. Seguirem pendents, si voleu, de noves confirmacions. De moment, i ja per acabar, que sapigueu que aquest dijous, a les 10 del matí, es poden comprar les entrades. Per tant, si algun oient està interessat...
La Júlia.
Sí, eh? Jo, la Núria, tot el que diu, jo tot ho compro, tot vaig... No m'arruïnaré. Cada dia, si voleu anar a comprar, si voleu anar a provar...
Vas a un avió, que tingui comissió, eh?
La Núria surt per la porta de l'estudi i ja està.
Vas a un avió fins a Osaka?
Amb lluitadors de sumo? També compres, això?
Amb lluitadors de sumo de Motomami?
Amb diarrea?
De Motomami, eh? Sí, m'agrada.
Exacte. Gràcies, Núria.
A tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen gairebé de les 9 del matí. Us ho estem explicant des de primera hora d'aquest programa. Fa temps que l'habitatge, o més ben dit, els problemes per accedir a un habitatge digne, és un dels principals problemes dels veïns i veïnes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una dificultat que es va escampant com una taca d'oli per tot el país i cada cop afecta més municipis i els seus ciutadans. Només per posar un exemple, la Barceloneta és el barri més car de tot l'estat on llogar un habitatge, segons un estudi del portal immobiliari Idealista. De mitjana, llogar un pis de 30 metres quadrats costa 800 euros al mes. L'Ajuntament de Barcelona vol assegurar que aquest problema és una de les seves prioritats. Per afrontar-lo, ha creat doncs un comitè d'experts presidit per Carme Trilla per parlar sobre la situació de l'habitatge de l'àrea metropolitana de Barcelona i els lloguers. Avui, a la caravana ens acompanya la mateixa Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Senyora Trilla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyora Trilla, ara ho explicava, eh? Cada cop que apareix un estudi o un informe sobre el preu de lloguer a Barcelona, ocupa els principals llocs, és a dir, el cost del lloguer i de compra de pisos de la capital catalana és un dels més cars de tot l'estat. Com hem arribat fins aquí?
Bueno, hem arribat fins aquí perquè hem tingut una explosió, diguem-ne, de demanda d'habitatge, una explosió cantada, perquè havíem passat durant la crisi uns anys de retenció de la demanda. I quan va començar-se a recuperar, diguem-ne, l'economia, doncs va aparèixer aquesta demanda d'habitatge que havia estat retinguda i, en diferència d'altres èpoques històriques, aquesta demanda s'ha adreçat cap al lloguer. Cap al lloguer perquè la tradició, diguem-ne, en el nostre país era cap a la compra, però en aquests, des de la crisi del 2008... la compra s'ha posat, diguem-ne, molt difícil perquè no hi ha facilitats financeres, perquè doncs, la capacitat de poder pagar un préstec hipotecari s'ha fet molt més difícil, s'exigeixen moltes més garanties, i per tant la via que era l'habitual en aquest país, que era doncs, buscar habitatges de compra, pràcticament havia quedat tallada. Aleshores, aquesta demanda d'habitatge doncs, per emancipar-se, per canvis de treball, etc., s'ha canalitzat cap al lloguer. I ens hem trobat amb un país que no està preparat pel lloguer, que no té prou lloguer, no té prou oferta de lloguer. I llavors això, clarament, ha incidit sobre els preus. O sigui, té molta demanda, molt poca oferta, els preus pugen. I això explica, en gran manera, no és l'única raó, però en gran manera, aquest fenomen en el que estem sotmesos en aquest país, no? De fet, això seria... Aquestes pujades de preus dels lloguers també es produeixen en altres llocs d'Europa i en altres països occidentals, no? Perquè, perquè la dinàmica del mercat és la que he comentat. Però, en el nostre cas, tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana, s'afegeix un fet que no passa en altres llocs, que és que no tenim oferta alternativa a l'oferta de mercat. O sigui, que aquest lloguer és un lloguer, tot ell, pràcticament tot ell, del mercat lliure. I, per tant, doncs, té la possibilitat de pujar a conveniència del propietari, no? En altres països, doncs, els parcs de lloguer públics, els parcs de lloguer socials, fan una funció de coixí, fan una funció de mitigar la dinàmica del mercat, no? Aquí això no ho tenim. Ho tenim pràcticament inexistent, no, els nostres parcs públics no arriben al 2% del total, quan la mitjana europea diuen que és més baixa, però en realitat està al voltant del 15% o el 16%. Per tant, això fa doncs, que no tenim capacitat de controlar, de fer de mecanismes que apaivaguin o moderin, diguem-ne, aquesta forta pressió del mercat privat.
Ara em deia aquesta baixa d'oferta, aquesta pujada de la demanda... Més que un problema, deixi'm parlar-li d'una percepció, perquè a vegades tinc la percepció que també hi ajuda poc al sector tecnològic. I m'explico. És veritat que estan arribant molts joves d'arreu d'Europa treballant al sector tecnològic durant certs anys, a un sector que dona molts diners, que l'economia d'aquest sector està en alça, i per tant aquest jovent es pot permetre uns pisos que estan desorbitadíssims, els paguen durant uns anys i tornen a marxar. I això no deixa entrada en aquests pisos a gent que vol quedar-se a viure a Barcelona. No?
Sí. Sí, quan abans he dit que era una de les raons, efectivament, aquesta explosió de demanda interna competeix amb una demanda externa. Diguem-ne externa, que no és externa, perquè volen venir a viure aquí, però que realment no procedeix de famílies que ja eren residents o de persones que eren residents a la ciutat o a l'àrea metropolitana, sinó aquest fenomen doncs, dels ciutadans del món, en el que tu estàs treballant en una empresa multinacional i tens sales a Barcelona, i efectivament aquí tenim un altre element que ens perjudica moltíssim, que és la desigualtat dels salaris. Perquè, diguem-ne, el problema de per què aquestes persones poden pagar aquests lloguers i nosaltres no. Bueno, perquè els salaris són molt més alts. El salari mínim, diguem-ne, d'Espanya, doncs és la meitat del salari francès, no? Aleshores, s'ajunta a tot el que hem comentat abans, efectivament, aquesta menor capacitat de pagament de les llars catalanes i les llars de Barcelona, no? Mm. Per tant, competim amb aquestes persones que venen de fora. També hem competit amb l'habitatge d'ús turístic, també estem competint amb l'habitatge llogat per habitacions. Tot això són elements que fan pujar el preu de l'habitatge. L'habitatge d'ús turístic és claríssim. Uh-huh. El lloguer per habitacions també. I tot això va creant un clima de possibilitat de preus més alts en el qual s'emmirallen de vegades propietaris que segurament estarien més segurs i més tranquils amb uns lloguers més moderats, però amb la seguretat del cobrament, no? I de vegades doncs, es juga aquest mirall de dir, home, potser podríem llogar més alt, perquè n'hi ha d'altres que ho estan fent, i es genera aquesta roda, diguem-ne, perversa.
Em parlava abans de la bombolla immobiliària. Fa 15 anys que va esclatar la bombolla immobiliària. Tot i el temps que ha passat, senyora Trilla, s'han plantejat solucions efectives per resoldre aquest problema d'accés a l'habitatge?
No, perquè és que encara estem pagant les conseqüències. Estem pagant les conseqüències de la crisi i de la pèssima solució de la crisi, de la crisi immobiliària. No, de fet, vam estar molts anys, hem estat potser d'aquests 15, 10, dedicats, que és lògic que fos així, a posar remei a les emergències. O sigui, enfocar les mesures que són de política d'habitatge des d'una perspectiva de posar remei a les persones que estaven perdent l'habitatge, les situacions més dramàtiques derivades d'aquesta crisi, que era sobretot les famílies que no podien pagar i perdien l'habitatge. Llavors, hem enfocat, o s'han enfocat, les polítiques d'habitatge, que jo no les anomeno així, cap a... diguem-ne, guarir l'hemorràgia que va generar la crisi. Però una política d'habitatge estructural que enfoqués el que passaria quan aquestes situacions d'emergència ja no fossin prioritàries, sinó que hi hagués la recuperació, com hem comentat, aquesta política no es va fer. I llavors s'ha començat a iniciar doncs, fa 3, 4 anys, 5 anys, de dir, ei, cuidado, no hi ha només les emergències, sinó que tenim uns problemes, diguem-ne, d'allotjament de la població resident, les dificultats de pagament de les famílies que, per sort, doncs no perden l'habitatge, però que tenen problemes mensuals per poder pagar. Aquest tipus de polítiques doncs, s'han tornat a posar sobre la taula fa molt poc. Mm. I, esclar, 10 anys de retard en política d'habitatge, en un context com el que hem descrit, es paga car. Mm. I és el que estem pagant.
Em parlava també de pèrdua d'habitatge, que és el problema, un dels problemes més greus, no? Amb la fi de la moratòria dels desnonaments que es va decretar durant la pandèmia, es corre el perill que hi torni a haver aquesta expulsió de gent de casa seva?
Bueno, a veure, la llei estatal que es va aprovar ara abans d'estiu enfoca clarament el tema de que en aquest país no hi hauria d'haver-hi més desnonaments. Eh? I llavors el que planteja la llei és justament que els propietaris, doncs, mecanismes perquè els propietaris no desnonin, que no sigui, que no desnonin a les famílies vulnerables. Eh? I per tant, si hi ha desnonaments, que siguin desnonaments clarament de persones o d'ocupants que no tenen una necessitat d'habitatge, sinó que és una situació, diguem-ne, quasi bé delictiva, no? Però que tots els que siguin famílies vulnerables no siguin desnonades. I això com? Doncs hi ha uns mecanismes molt complexos en la llei que fan, doncs, que tant si ets petit propietari com si ets gran propietari hagis de fer tota una sèrie de passos per evitar el desnonament. Per tant, és una preocupació prioritària, sí. I a més, jo ho penso així, és a dir, no n'hi hauria d'haver ni un mes de desnonament, ni un mes. Perquè un desnonament, a part del drama que representa per la família, és que és un cost social i econòmic per l'administració que no us el podeu ni imaginar, perquè la família que va al carrer no ens la trobem pel carrer, per sort, sinó que hi ha uns mecanismes dels serveis socials per posar aquestes famílies en allotjaments que no són habitatge transitòriament, tot això ho paga l'administració. Aquestes famílies, per descomptat, viuen un peregrinatge insuportable fins que se'ls hi pot aconseguir un habitatge que sí que puguin pagar. Tot això és un camí que ens l'hauríem hagut d'estalviar. Per això dic que vam resoldre molt malament la crisi en el moment zero, perquè en el moment zero això ja no havia d'haver passat. Ja s'havien d'haver fet mecanismes d'acord amb els grans propietaris de que no hi hagués cap desnonament del sector, primer del sector financer i després de l'àmbit del lloguer. Doncs ara, finalment, sembla que hi ha el consens de que efectivament això no ha de ser. Però jo penso que no n'hi ha prou amb el que diu la llei, perquè la llei és molt complexa d'aplicació pels propietaris, posa tota la pressió sobre el propietari, i el que s'hauria de fer és també unes polítiques de concertar amb els propietaris. És a dir, per descomptat, protegir a la família que no pot pagar, però també ajudant el propietari a que aquest fet de que la família pugui seguir vivint en el mateix habitatge no representi un cost pel propietari, sinó que hi hagi aquí una corresponsabilització de l'administració.
Em parlava també d'habitatge públic, de parc d'habitatge públic. Les administracions han tingut abandonades les polítiques d'habitatge públic?
Sí, bueno, és clar, és el que et dic. És a dir, l'habitatge públic és, no és d'aquests últims 10 anys, sinó que és des del segle XX, l'habitatge públic és ridícul a casa nostra. És unes xifres impresentables, no?, comparades amb altres del nostre entorn geogràfic, no? Però, efectivament, en els 10 últims anys això s'ha difuminat perquè hi ha hagut, com et deia, un altre tipus d'interessos més d'atacar el mal que es produïa amb les emergències, però no tocant en el que és l'origen de la malaltia, que seria, diguem-ne, la manca d'aquest habitatge públic o assequible, no?
Com sap, l'actual govern de la Generalitat, en Pere Aragonès al capdavant, ha demanat reiteradament al govern de Pedro Sánchez que es declari zona tensionada a tota la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana. S'ha de posar un topall al preu del lloguer? Això serveix?
Bueno, aquest és un dels grans debats que hi ha en aquests moments, no? Hi ha les posicions molt, molt confrontades dels que consideren que si no es fa això no s'està fent política d'habitatge, i els que consideren que si es fa això serà el desastre total pel mercat immobiliari, no? Bueno, jo estic en una postura més intermèdia, la veritat, i crec que aquesta declaració d'àrees tenses que la Generalitat va fer amb 140 municipis, entre els quals Barcelona, i que l'Ajuntament de Barcelona també ha demanat i ha decretat, doncs sí, esperem que això el Ministeri ho desbloquegi el abans possible. Per què? Perquè això són mesures plantejades d'una manera, penso jo, bastant prudent. Això és una contenció dels lloguers acotada temporalment, vinculada a uns índexs de referència del mercat, per tant, no és una congelació com estàvem acostumats en l'època del franquisme, i que pot ajudar, efectivament, com va passar mentre va ser vigent aquí la llei, doncs que, com a mínim, els lloguers es continguin. O sigui, no segueixin aquesta escalada que hem comentat al començament de la trobada aquesta. Ara, aquí també penso que amb això no n'hi hauria prou. En això no n'hi ha prou.
Què més cal, senyora Trilla?
Cal fer polítiques per baixar-los els lloguers. No perquè no pugin, sinó per baixar-los. I aquí tornem a estar amb lo d'abans. S'hauria d'arribar a acords i proposar sobre la taula mesures que afavoreixin que els propietaris lloguin per sota del que estaven llogant fins ara. I això com? Pues hi ha avantatges fiscals, hi ha avantatges de caràcter de garanties públiques al cobrament de l'habitatge, hi ha polítiques que es podrien fer de concertació amb els propietaris privats a canvi de que el lloguer sigui més moderat. I d'aquesta manera intentar invertir una mica la tendència que estan seguint en els índexs dels preus, vaja.
Fixi's, em deia baixar el preu del lloguer. Segons l'última enquesta del CEO, un de cada tres catalans dediquen més de la meitat dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca. Si no erro, Europa xifra en que hauria de ser el 30% del sou el que hauria d'anar destinat a pagar el lloguer o la hipoteca. Aquesta situació és encara més greu entre els joves. La meitat dels ciutadans que tenen entre 16 i 34 anys dediquen gairebé 3/4 dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca. S'ha expulsat els joves del mercat immobiliari?
Home, sí, esclar, efectivament, els joves són els que tenen els ingressos més baixos perquè estan entrant a la vida laboral i, com hem comentat abans, els preus del lloguer són els que són excessius i això representa una pressió molt forta sobre els ingressos, no? Nosaltres ara, com a Observatori Metropolità de l'Habitatge, segurament aquesta setmana traurem un informe, que és l'informe anual, precisament en el que es treballa molt tots aquests indicadors de les dificultats d'accés, la crisi d'accessibilitat a l'habitatge. I tal com tu dius, no és que Europa es consideri que aquí també, és a dir, aquesta idea de que no s'hauria de destinar més del 30% dels ingressos al pagament de l'habitatge és un lloc comú. Pensa que inclús a l'època de la bombolla immobiliària els bancs donaven els préstecs calculant que la quota d'amortització del préstec no superés el 30% dels teus ingressos, dels ingressos de la llar. Aleshores, aquest 30% és un barem lògic amb rendes mitges, perquè amb rendes més baixes és que inclús no pot ser ni el 30%. Quan es declaren lloguers socials, doncs estem parlant del 10, del 15, del 18% com a màxim, perquè, és clar, si tu estàs guanyant 400 euros, doncs no pots destinar ni el 30%, no? Però sí, el 30% és una mica el barem aquest.
Ara que em deia 30%, la norma aprovada pel govern de Colau de reservar un 30% precisament d'habitatge públic a les noves promocions i a les grans reformes ha estat una bona mesura?
Bueno, aquest és una de les línies de treball de lo que serien línies de resposta des del punt de vista estructural a tenir més habitatges assequibles a la ciutat, no? I el del 30% és una de les fórmules que va introduir l'Ajuntament de Barcelona, que ja havia estat plantejada, l'havien plantejat l'any 2007 a la llei del dret a l'habitatge, i en l'any 2017-2018 l'Ajuntament de Barcelona i els moviments socials van recuperar aquesta idea i estem treballant amb això. En aquests moments hi ha gairebé un acord polític en què aquest 30% ha d'existir. L'únic que passa és que s'ha de fer uns retocs per fer-lo efectiu, que aquests anys doncs no ho ha sigut per raons diverses, i estem treballant amb això. Evidentment, això no és la solució única, aquest 30% dels habitatges que es construeixin a la ciutat, el 30% hauria de ser protegits. No és l'única via, se sumarà amb moltes altres, s'ha de sumar amb moltes altres, però és una de les possibles en ciutats que ja són tan construïdes i que, per tant, el que hem d'aconseguir és que es generi parc assequible dintre de la pròpia ciutat. No tenim grans extensions per créixer, com fèiem en el segle XX, que si feia falta habitatge assequible, doncs s'anava més enllà en el territori, o com hi ha alguna altra ciutat que això sí que ho pot fer-ho. Barcelona i l'àrea metropolitana no és el cas, excepte en determinades zones. Llavors hem de reflexionar molt sobre el parc que ja tenim, i com aquest parc, per una banda, doncs, mirem que els preus no pugin tant, i per altra banda, com la pròpia dinàmica del mercat va generant habitatges doncs, de preu controlat, no?
Avui ens acompanya en aquest programa Carme Trilla, ella és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, però també és presidenta del Comitè d'Experts sobre l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Quina feina, senyora Trilla, li ha encarregat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni?
Bueno, m'ha encarregat la feina de crear aquest comitè d'experts, que encara no l'hem creat, perquè això doncs, fa molt pocs dies, i la feina que entenc que hauríem de fer és justament el que estem comentant, és trobar quines serien les línies, diguem-ne, d'incidència més immediata i més efectiva per aconseguir que hi hagi habitatge assequible a la ciutat. No? Jo crec que aquesta és essencialment la feina que hauríem de tenir i que ens haurem de recolzar i haurem de compartir-la amb el que la ciutat ja té, que és un Consell de l'Habitatge Social de la ciutat, en la que participen totes les organitzacions relacionades amb el tema d'habitatge i, per tant, treballant colze a colze amb aquest consell de la ciutat, però mirant d'enfocar, potser, tècnicament, mesures més concretes que puguin desencallar problemes que en aquests moments estan aturats, no?
Podríem estar donant dades i dades. Ens queden pocs minuts. Sí que li voldria fer una darrera pregunta, posant-li un exemple. Algun jove que estigui buscant pis, per exemple, veu que el pis de lloguer és molt car, no hi arriba, per tant, es mira de compra, que igual la hipoteca li baixa el preu, i si se'l pot permetre amb ajuda familiar o sense. Troba un pis que no està malament de preu de compra, va al banc, i el banc li demana el 33,3% d'entrada. Que no hi es queixa, i el banc diu, oi, aquesta mesura la posa el Banc d'Espanya. Fins a quin punt també és culpa dels bancs tot el que està passant? Ho dic perquè l'altre dia també ens visitava Xavier Trias en aquest programa i li vaig preguntar i va dir, no, dels bancs cap.
Ja. Bueno, ara aquest comportament dels bancs ara és un comportament prudent, que és el que ha de ser. El que va ser terrible va ser la bombolla, que precisament va consistir en dir-te que no calia que tu portessis res, sinó que el préstec te'l donarien pel pis, pel cotxe i per anar-te de vacances. I que tu pagaries el 130% del que et costava l'habitatge. Donaven un préstec per un 120% del que valia l'habitatge. Això va generar la bombolla brutal que vam tenir.
Llavors, ja sé que em poso una mica rebel·la, senyora Trilla, però segurament molt jovent ens estigui escoltant i pensi, i per què ho he de pagar jo, això?
El
que es va fer malament anteriorment.
Sí, esclar, no, ja he començat el programa dient que efectivament és que estem pagant una bombolla terrible que va generar una pujada de preus brutals i va separar el preu de l'habitatge dels ingressos de les llars d'una manera brutal, uh-huh. I a més la vam resoldre malament. Llavors, una mesura de prudència dels bancs és dir, no, escolti'm, vostè ha de portar una part d'entrada del pis, perquè, i això és a tota Europa, és així, a tota Europa, perquè d'aquesta manera doncs, ens assegurem que vostè tindrà una capacitat de pagament, no? Què es pot fer amb aquest problema de l'entrada? En l'habitatge lliure és molt difícil, però en l'habitatge protegit, el que hi ha hagut sempre, i per això hi hauria d'haver-hi també més habitatge protegit de venda, perquè només parlem del lloguer, uh-huh. Però també n'hi hauria d'haver, hi havia, perquè ara no hi és, la subvenció al comprador precisament per poder ajudar-lo a pagar l'entrada. Una subvenció pública per ajudar-lo a pagar l'entrada. Bueno, aquest és un tema que s'ha de recuperar i que s'ha de recuperar sobretot amb l'habitatge protegit i amb l'habitatge lliure doncs, s'hauria d'estudiar amb més deteniment. Però en el cas de l'habitatge protegit sempre ha sigut la clau. El banc t'ha de donar el 80% com a màxim i el 20% tu no el tens perquè ets jove i no has tingut capacitat d'estalviar. Per tant, hi ha una subvenció pública per ajudar-te, no? Això era la forma tradicional. Uh-huh. Bueno, doncs hauríem de recuperar fórmules d'aquestes.
Presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, presidenta també del Comitè d'Experts sobre l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Carme Trilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un matí com avui.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Quarts de 10 del matí, a aquesta hora, deixeu-me que us faci una mica de repàs del programa d'avui. Acabem de parlar amb la senyora Carme Trilla sobre tot el problema de l'habitatge, però tenim més problemes sobre la taula. No podem deixar de posar la mirada al que està passant a Israel, a la franja de Gaza. Si ahir parlàvem amb un jove israelià, avui volem parlar amb Mohamed Said Abdeljamid, delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, que l'acompanyarà també Iyad Kadir, un jove que és de Gaza, provinent de Gaza, però que actualment està vivint a Màlaga. Volem saber com ho viuen tot plegat. Tot això serà, d'aquí 10 minuts. Després, però, ens visitarà el doctor en història i professor de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Xavier Pujades, per tornar-nos a posar sobre la taula una fita històrica del món de l'esport, a la Ruta de la Seda. També ens hi acompanyaran avui Eva Vives, Ferran Serra, Montsalamua, en aquesta tertúlia de gent gran. A la filosofia millennial, com sempre, tindrem el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, per parlar-nos de Kant, i atenció a l'entrevista cultural d'avui, per parlar de Hamlet 01, una obra que s'està fent al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, Teatre de la Companyia La Perla 29, una obra on hi actua i que interpreta Enric Cambray. No vindrà Enric Cambray, però vindrà el dramaturg i el director de l'obra, un dels grans d'aquest país, com Sergi Belbel. A la parada solidària d'avui us parlarem del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ho farem amb Esteve Soler, director del Festival CLAM. Després, a 1:45 del migdia, com sempre, obrirem les portes de la consulta Viure amb Salut amb el doctor Jacinto Valverde i en Rafa Sanahuja. La Girocleta anirà també avui a parlar de teatre, dels Premis Butaca. Per cert, Premis Butaca que avui s'anuncien a les 12 del migdia. S'anuncien els nominats, els guanyadors d'aquests Premis Butaca. Doncs bé, Olma Giró, que serà amb la directora d'aquests Premis Butaca, Glòria Cid, just després d'anunciar aquestes nominacions. A l'Outfit Check parlarem de moda un dia més amb la dissenyadora de moda Inés Ferrer, i acabarem, com sempre, el programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. Parlant de Rafa Sanahuja... Hola, hola.
Hola, hola. Ui, hola, hola. Què m'està passant a la veu?
Joaquín Sabina, buenos días.
M'he quedat parat, m'he quedat planxat amb aquest sumari. Hem de fer moltes coses d'aquí a les 12. Tu vols dir
que... Aquí a les 12, aquí a les dues.
Aquí a les dues, és veritat.
Vols fer alguna més?
No, és que em sembla molt. Si de vegades arribem al final del programa i no tenim temps per res. Tens per res. Escolta, molt bé, Hamlet 01. Molt bé.
És molt bona.
Ja l'has vista, eh?
Home, evidentment. Hamlet 01, que ha tornat als teatres de Catalunya. Ja l'havia vist la primera vegada.
Ho sé.
Ara ha tornat i jo hi he tornat.
I què? I és un monòleg, allò, no?
És genial. Si t'agrada Shakespeare... I si no, també.
Eh?
Però si t'agrada Shakespeare, és una meravella.
Perfecte, 0-1, molt bé.
Sí. Tu t'imagines...
Deixeu-me posar-vos
una mica la mel a la boca.
Explica'm, Trias.
Tu t'imagines l'obra de Hamlet explicada per Hamlet en format stand-up comedy?
Això és el Hamlet 0-1?
Això és Hamlet 0-1.
Doncs és molt recargolat, allò, no?
És una bogeria meravellosa, de Sergi Belbel i d'Enric Cambray.
Perfecte. La descobrirem, eh?
Sí,
la descobrirem
sí.
Aquí.
Escolta.
Sí?
Saps què diem quan acaba un espectacle?
Ah.
Bravo. Bravo, que bravo.
Cada dia lligues millor els temes, eh?
T'agrada, però?
Molt. Ets cada dia controles més.
Mira.
Això és la pràctica, eh?
Sí, home,
tantes
sí.
Hores al final et surts sense
pensar. Un dia us contaré les hores que he fet de ràdio aquests anys.
Val. Ves descomptant la mitja hora dels metges, que aquesta te la faig.
No.
Aquesta l'has de descomptar, eh? Ai. Què? Bravo, bravo, Cap Bravo, bravo, bravo Cap, Cap Bravo. Ja sabeu que els supermercats Cap Bravo, amics d'aquest programa...
I si no ho sabeu, programa, us ho diuen Rafa.
Cada dia serem persistents fins que us entri a les neurones. Supermercats Cap Bravo...
Legión.
Són Legión, 3.000 supermercats a les quatre províncies catalanes.
Legión de honor.
Legión de honor. Legión de Leonor. Pensava que estava anaves a dir. No. Doncs moltíssims supermercats Cap Bravo.
Leonor va comprar a Cap Bravo,
Tu penses, a Gràcia tenim... Tens contrats els Cap Bravo?
Sí. Mira, un al carrer Astúries, al costat de Fontana.
Mira, aquí ja el tenim. Aquest és el teu de referència.
Aquest és el meu de referència, n'hi ha més,
Home, clar.
Carrer Encarnació, al costat del carrer Escorial.
Pensa que són 3.000 a tota Catalunya donant servei al poble català.
T'he donat de punta a punta, Gràcia.
Des de fa 65 anys que estan donant servei al poble català, perquè no us falti de res.
Exacte.
Proximitat, molta cura en els seus productes, un carinyo especial. I ens han preparat una cistella Cap Bravo pensant en la tardor que ha trigat a arribar.
Però ja la tenim aquí.
Però ells ja s'havien avançat i ja la tenien preparada per als nostres oients perquè pugueu preparar-vos de manera adient.
Evidentment.
Amb la cistella Cap Bravo que regalem cada setmana. Ja portem, si no tinc malentes, no? sis. Sis setmanes?
Hem fet sis famílies...
Felices.
Amb aquesta cistella de Cap Bravo?
Efectivament, amic Trias.
Aquesta és la dada.
En aquesta cistella, amic Trias, tenim nius d'espinacs, ja ho sabeu, xocolata, d'ametlla i taronja, una meravella.
Nius d'espinacs amb xocolata?
No, són dos productes per separat, perquè els puguis gaudir en cada moment, en el moment adient del dia.
Val.
La xocolata, allò, saps allò que et ve de gust un
M'has dit
un
xocolata
instant.
Amb taronja?
Amb taronja i ametlla.
Jo crec que no hi ha...
Ja, plaer més gran.
Millor cosa a la vida.
A la vida. Ja ho sé que ets fanàtic.
Sí.
Arròs bomba, un arròs que és fantàstic perquè no es passa. No es passa, aquest arròs no es passa. O sigui, tu poses la paella amb l'arròs, el brou, no?, que estigui ben calent, poses aquest arròs bomba.
I ja pots anar a la ronda de dalt i agafar...
A tallar carrers, pel que sigui, que això passa molt a Barcelona.
Sí.
Ahir, sense més... jo em vaig trobar un.
Veus?
Un carrer tallat. Hi havia gent que estava fent l'arròs a la vegada amb l'arròs bomba.
I no li va passar res.
Meravellós. Loli, que pots...
A pensar que cridaves a la tieta.
No.
Loli.
Ah, que tenia una que es diu Loli. No. Esta és la de la cistella Cap Bravo. Loli Siurana, que aquí tens dues opcions. O bé, l'utilitzes per tu mateix, o bé el revens al mercat negre i et treus una pasta gansa, perquè ja sabem com està l'oli.
Sí, val? Sí.
I després productes d'higiene. Gel d'aloe vera. Aloe vera. Amb el doctor Jacinto Valverde parlem molt de l'aloe vera.
Mira.
Perquè és boníssim. Ah, bueno, i amb la...
I Núria Ros també parla molt de l'aloe vera.
Núria, disculpes grans.
Sí.
En directe, mea culpa, me retracto.
Ara.
Rare humanum est. La Núria Ros també, cada dos per tres ens diu que l'aloe vera és bo per tot, com el menjar saludable i l'aigua.
Ara.
L'aigua és... Ella quan fa
lo
de Lifestyle fa un copia-pega de lo de l'aigua i això que té ja avançat perquè val per tot.
Avui us donaré consells per canviar una roda. Beu aigua.
Aigua i alimenta't bé. I aloe vera a la roda, que això la fa relliscar millor, saps?
Doncs mira, la cistella Cap Bravo...
I la fa viure més.
Aloe vera.
Aloe vera. Escolta, doncs, no sé si saps...
No.
Que aquesta és una... Ara, darrerament estic obsessionat amb els dies mundials D, o dies internacionals D.
Avui també?
També, però en aquest cas és la setmana D. Li han donat més dies per la importància i la rellevant... No, perquè a tu t'agradarà molt aquesta setmana. No tens ni idea del que és, però ara em diràs... Tens raó, Sanahuja, és la meva setmana.
Val.
No és teatre, que és el que estaves pensant.
Vaja.
No, és la setmana de la novel·la.
Ai. Mi vida eres tú.
La cara de Jordi Carretero i Núria Ros ho diu tot, de les tonteries que arribem a fer a aquest estudi, i que no es veuen.
No es veu.
La gent superb.
Tenim càmera, però...
Però és una càmera que sembla ser que està d'atrezzo. Una càmera d'atrezzo. La gent quan ve diuen, aquests de Radio Estel tenen, saps? Aquí hi ha nivell, hi ha una càmera aquí. Però és d'atrezzo, no passa res. Escolta, la setmana de la novel·la, no de la telenovel·la, he fet aquest petit gag.
No.
La novena de les...
Això era un petit gag?
Aquí serà un petit gag, perquè he dit novel·la i he fet veure que era la novel·la venezolana, allò de tota la vida.
No.
Per cert, gran novel·la aquesta, Cristal.
Home.
Te'n recordes de Cristal?
Sí.
tothom.
I topacio.
Ara és quan la gent que ens acompanya en aquest programa, que té 25 anys més que nosaltres, diuen, pues jo no sé ni lo que és la tuna ni lo que és cristal, saps?
Cristal, agujetes de color de rosa.
Sí, i los ricos también lloran. Bueno, no, però sí, no parlem d'aquest tipus de novel·la, parlem de la novel·la que es llegeix,
sí,
la novel·la que es gaudeix, la novel·la que t'enriqueix, la novel·la que tu agafes i dius
novel·la
aquesta
com
novel·la...
com la de Son Soles Onega, que ha guanyat el Premi Planeta.
Per exemple, Les Hijas de la Criada, que va treure amb el pseudònim Qué bueno es tener un negro, ¿no? Que de sí. Mayer. Bueno.
Leonor de Borbón és l'altra. Les Hijas de la Criada.
Les Hijas de... Ai, sí. ai. Bueno, doncs escolta, la novel·la. Per tant, la pregunta que bravo d'avui, respostes, si us plau, al 663-99-30-62.
Sí.
663-99-30-62. 663-99-30-62. Ho dic més vegades o ja està bé?
663-99-30-62.
Aquí és el José el que sempre em diu, digo más despacio porque tal...
Ho diu amb peu d'Eugenio.
No,
digo más despacio.
Ho diu amb la veu que té ell. Els comentaris de José s'hauria... Jo li vaig dir l'altre dia, enregistres uns quants i es va estirant, però no ho ha fet de moment.
Ja ho faré.
Perquè són bons. Sí. Total, que la pregunta que us fem és, quina ha estat la novel·la de la teva vida?
Ah,
Trias, tu segur que tens una al cap.
Sí. La ja primera que vaig llegir.
Ja ho sabia. La primera de totes?
La primera de totes.
Teo va a la ràdio?
No. Contes per telèfon, es deia.
Contes per telèfon?
Contes per telèfon.
Molt bé. Te'n recordes l'autor o queda no. molt enrere?
No?
I et va marcar, eh? Contes
em va marcar
per
molt. Era molt xulo. Mm. Eren petits contes d'enredos per criatures.
Perfecte.
Està molt bé.
I aquesta és la novel·la de la teva vida?
Jo crec que sí.
Molt bé, perquè és la que et va iniciar en aquest món de la novel·la. Perfecte. I la meva, no me la demanes, però ja la dic jo perquè em fa il·lusió dir-la, és La sombra del viento, que és una mica diferent a Contes per telèfon.
Sí.
Però, vale, sé que és un clàssic, que tothom, molta gent ho diria i tal, però quina novel·laca és La sombra del viento, és meravellosa. Carlos Ruiz Zafón, sempre a la memòria.
Sempre.
Ens va regalar unes poques, però...
Mira, a mi més actual, Victus, em va agradar molt, de Sánchez Piñol.
També
m'agrada molt.
Perfecte. Doncs prenc nota perquè no la tinc controlada. Escolta, doncs, la pregunta és aquesta. Quina és la novel·la de la teva vida, la que t'ha marcat, la que has gaudit més, la que has tornat una mica a la teva zona de confort? Perquè sempre ve de gust, no?, tornar a la novel·la de la teva vida i trobar-te amb els personatges, etc.
Escolta, amb tot plegat no perdem el nord, per guanyar una magnífica cistella.
No,
gentilesa que
no perdem el nord. En fi, està bé com a propòsit, però normalment no l'alcancem. Per guanyar una magnífica cistella que bravo, 663-99-30-62, si us plau, respostes de veu, respostes per escrit, quina és la novel·la de la teva vida? Ja et deixo que facis entrevistes.
Sí?
Sí.
Doncs anem a publicitat i de seguida saludem el delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Avui fa just 10 dies de l'atac de Hamas a Israel i des d'aleshores les bombes de l'exèrcit israelià no han parat de caure sobre la franja de Gaza com a resposta a aquest atac. Per això les morts es multipliquen a la franja on s'esgoten les reserves d'energia, aigua i d'aliments. Les tropes israelianes continuen acumulant-se a la frontera preparant una ofensiva terrestre mentre centenars de milers de palestins intenten fugir de la meitat nord de Gaza. Avui a Ràdio Estel en parlem amb el delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Ell és Mohamed Said Abdel Jamid. Mohamed Said Abdel Jamid, què tal? Molt bon dia, buenos días. No sé si el tenim. Mohamed, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora sí que lo escuchamos. Y también nos acompaña a esta hora Iyad Kadir. Él es de Gaza, pero vive en Málaga. Iyad, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mohamed, déjame preguntarte primero de todo, ¿cuál es la situación en Palestina, concretamente en Gaza, este martes por la mañana? ¿Cuáles son las últimas informaciones que os han llegado?
La verdad que acabo de recibir informaciones hace media hora que todavía hay cortes de luz, agua y alimentación a nuestro pueblo en Gaza y están atacando desde ayer por la noche a los hospitales y todo lo que se mueve en el territorio de Gaza y hasta los que les piden que abandonen sus casas e irse al sur, les están atacando. Yo creo que es una forma de un genocidio total. Ahora mismo está llevando a cabo el Estado de Israel con ayuda de Estados Unidos y de Europa.
Como sabe, Israel asegura que si ataca hospitales o edificios civiles, lo hace porque dentro hay armamento o terroristas de Hamas. ¿Esto es así?
Yo estoy seguro que no. Porque en los hospitales, en las escuelas, no hay ninguno de nuestros hermanos, de nuestro pueblo que lo están llamando terroristas. Yo creo que no hay nada de esto. Eso es una limpieza étnica que está llevando a cabo el Estado de Israel. Esto lo sabemos hace muchos años. Tarde o temprano esto va a pasar. Y no hay ninguna fuerza a nivel internacional. Está intentando parar a este genocidio que lo están llevando los israelíes desde hace muchos años.
De seguida le sigo preguntando por todo el conflicto. Antes me gustaría también hablar con Iyad Kadir. Decíamos que Iyad es de Gaza, pero hace un tiempo que vive en Málaga. Iyad, ¿cuánto tiempo hace que vives en Málaga?
Yo llevo en España unos 21 años más o menos, en Málaga 5 años.
Puedes hablar. Supongo que tienes familia, amigos en Gaza, ¿eh?
Sí, toda mi familia vive en Gaza. Yo vivo aquí solamente con mi mujer y mis hijas.
¿Has podido hablar con ellos?
Toda en Gaza. Sí, de vez en cuando puedo hablar con ellos a través de SMS o una llamada una vez al día, más o menos.
Entiendo que están sin luz y, por lo tanto, que cada vez cuesta más hablar con ellos porque no pueden cargar los teléfonos, ¿no?
Efectivamente, están sin electricidad. Los generadores, los pocos generadores que existen en la zona, tampoco tienen combustible porque la falta de combustible está en toda Gaza, no hay combustible suficiente. Lo cargan a través de las baterías de los coches, por ejemplo, dos horas al día de electricidad procedente de los grupos electrógenos. Y así, cada vez que lo carguen, me envían un SMS de que estén bien, de que de momento siguen vivos.
Y ya déjame preguntarte lo mismo que le preguntaba a Mohamed. ¿Cuál es la última información que te ha llegado a ti de lo que está pasando en la Franja de Gaza?
La última información, bueno, la que procede de mi padre, que mi padre me dice que le llaman para evacuarla. Somos del norte, vamos. Y le llaman para pedirle evacuar el norte hacia el sur y mi padre niega salir de su casa porque no tiene dónde ir.
Claro, la gran pregunta es dónde van, ¿no?, toda esta gente.
Es que no hay forma ni cómo ni cuándo pueden volver si salen. Primero, si van a las escuelas de Naciones Unidas, entre paréntesis, la que dicen que están protegidas, todos los colegios están saturados ya. Y si salen al sur, si también el sur está atacado, entonces ¿a dónde van? A ningún sitio.
Mohamed, volvemos al conflicto, un conflicto que estalló el pasado sábado, hace 10 días, hace dos sábados. ¿Te esperabas que desde Palestina hubiera un ataque como el que Hamas hizo hace una semana a Israel?
Yo creo que no hay que empezar del sábado, yo creo que hay que empezar desde hace 75 años. Uh-huh. Israel desde el 48 está llevando a cabo una limpieza étnica contra el pueblo palestino. En la guerra del 67, en la guerra del 73, en todos estos años de los 90, en los 2000 y pico, siempre el Estado de Israel está actuando para expulsar a los palestinos. Y me remito en Cisjordania. Los colonos están cada día atacando, matando a los palestinos. No es lo del sábado. Esto, y tenemos que pensar lo después del sábado, lo que están llevando el Estado de Israel. Es una limpieza étnica contra el pueblo palestino. Y es lo que quieren expulsar de los territorios palestinos, los que han quedado desde el 48 fuera de Palestina. Ellos quieren toda Palestina para ellos, no quieren compartir esta tierra tan rica para los dos pueblos. No han aceptado y no van a aceptar jamás. Es su idea política y religiosa.
Para tenerlo claro, desde aquí, ¿Hamas es un grupo político o una organización terrorista?
Hamas es una organización del tejido social palestino. Todas las organizaciones son del tejido social palestino. No podemos aceptar que digan cualquier movimiento dentro de la OLP es su grupo terrorista. Israel, el Estado de Israel, ¿qué es? Desde el 48. Es un Estado terrorista. No ha aceptado ningún proceso de paz. No ha aceptado sentar a negociar para tener dos estados en la misma tierra. Y me remito hasta el último momento en el Papa Francisco siempre ha planteado sentar y negociar y tener paz en la Tierra Santa. Aceptamos que él empieza a trabajar para esta paz, pero los israelíes no lo quieren, ni al Papa Francisco para ser el negociador para la paz. Esto es la realidad que hay ahora mismo.
Y ya déjame preguntarte un poco lo mismo de forma diferente. ¿Existen diferencias ideológicas entre la población de Palestina y los combatientes de Hamas?
No creo, porque yo no estoy metido en política y tampoco me gusta mucho la política, pero creo que el pueblo, lo que ha dicho mi compañero, que el pueblo palestino de una forma u otra se releva porque no le dan sus derechos, entonces esa es la consecuencia.
¿Es posible, Mohamed, un acuerdo de paz con Israel?
Siempre hemos pensado nosotros que podemos llegar a un acuerdo con los líderes israelíes y con los gobiernos. Y me remito, en los acuerdos de Oslo había un plazo de 5 años para tener el Estado palestino. ¿Y qué hicieron los israelíes? Asesinaron al líder que firmó la paz con Arafat. Entonces, la idea que está, no hay ningún líder israelí, está trabajando por la paz en la zona. Siempre quiere liquidar a todo lo que es el pueblo palestino, expulsarlo de su tierra. Por esto yo llamo a todo el mundo, especialmente al Papa Francisco, que por favor trabajar por la paz. Siempre él en sus mensajes habla por la paz en la Tierra Santa. Que aceptan los israelíes la mediación del Papa, de la Iglesia. Nosotros lo aceptamos y lo hemos aceptado hace mucho tiempo, pero ellos no aceptan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ningún palestino dentro del territorio palestino. Ellos quieren expulsar todos. Lo que yo le voy a decir una cosa. Mi abuelo en el 60 me lo dijo, mi abuelo con 100 años me lo comentó, dice, nunca van a quedar con lo que tienen. El final van a querer toda la tierra palestina. Y es verdad. Espero que el mundo actual, con la situación que estamos sufriendo en nuestro pueblo, en Gaza, en Cisjordania, que se mueve, que tenga la sensibilidad una vez por todo para parar esta masacre, este genocidio, y que trabajan por la paz y que tengamos en nuestro Estado, en nuestros derechos a vivir en paz, en nuestros hijos y mujeres y ancianos y jóvenes, y tener una vida normal como tienen todos los pueblos en el mundo.
Mohamed, perdona que te haga un robo en directo, pero es que pasa una situación, y es que desde la comunidad judía siempre se apela al diálogo, a hablar con la otra parte. Desde la comunidad musulmana o desde la comunidad palestina se habla también de diálogo, de hablar con la otra parte. Mohamed Said Abdeljamid, sí. Delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Si yo te propongo que la semana que viene, si encontramos a alguien de la comunidad judía que quiera venir aquí a los estudios de Radio Estel, ¿vienes y habláis los dos?
Yo siempre he participado en la Radio Estel con mi amigo Ignacio
Miranda, sí.
Y había miembros de la comunidad judía. Siempre hemos hablado de paz y de justicia, y que tengamos un futuro mejor para los niños, para la nueva generación. Y tendemos la mano a todo el mundo para que sea esto.
Por lo tanto, ¿esto es un sí?
Es siempre un rechazo.
¿Esto es un sí? ¿Lo podríamos hacer el día que te vaya bien?
A mí siempre estoy a disposición para hablar de la paz, para hablar de la justicia, para luchar en nuestros derechos, en nuestros pueblo. Yo estoy seguro. Lo que yo le voy a comentar una cosa. En esta guerra hay familias enteras han desaparecido del registro civil. Esto es terrible. Familias enteras han desaparecido del registro civil totalmente. Asesinar periodistas, ¿para qué? Para que no hay testigos de lo que están haciendo ahora en la franja de Gaza. Hay barrios completos destruidos en Gaza ahora mismo. Eso es una limpieza étnica, eso es un genocidio. Y pido, por favor, la sensibilidad a todos los oyentes que la causa palestina es la causa más justa que hay encima de la tierra. Somos gente amantes de la paz, de vivir en paz, de tener un futuro mejor para nuestros hijos y para todos los que viven en el Oriente Medio. Ojalá que llegue a esta paz lo antes posible.
Mohamed, déjame que le pregunte también a Iyad. Iyad, ¿qué piensas cada vez que se prohíben manifestaciones pro-palestinas o con banderas palestinas?
Lo que pienso de que es injusto, porque todos tenemos el derecho de manifestarnos, creo que vivimos en un país libre, hay libertad, y creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa.
¿Y ya tú confías en una mediación internacional?
Hombre, por supuesto. Yo confío y siempre espero de que alguien pueda poner fin a todo eso.
Mohamed, no sé si crees que Egipto tendría que jugar, por ejemplo, un papel más determinante en todo este conflicto.
Yo creo que no es Egipto solo. Yo creo que todo el mundo árabe tiene que jugar un papel importante en este conflicto. Este conflicto no es de ahora, es de 75 años atrás. Yo creo que allá llega el momento de que todo el mundo arremos el hombro para trabajar por la paz, para las nuevas generaciones. Y un punto nada más. En toda Europa últimamente, después de esta guerra, están volviendo a levantar la bandera palestina. La bandera palestina ha demostrado que es el símbolo de la paz, de la justicia, de la libertad, que todo el mundo está levantando esta bandera.
Mohamed Iyad, me gustaría poneros un corte. Ayer hablábamos con un joven israelí de Tel Aviv respecto al conflicto. Este joven tenía familiares y amigos, como sabéis, en ese famoso festival de música Nova, donde se produjo también el ataque de Hamas. Ayer le pregunté, de momento le pregunté esto.
Pero sí quería preguntarte, porque vamos a intentar esta semana tener, igual que hemos tenido a un chico joven israeliano, tener a un chico joven palestino. No sé quién será, no sé quién va a ser, pero ¿qué le dirías a un chico joven palestino que nos esté escuchando?
Esta era la pregunta. ¿Queréis escuchar la respuesta?
Hombre, sí.
¿Sí? Vamos.
Joven que está escuchando es que no hay malas intenciones de nadie de nuestros ciudadanos, de nadie de nuestros soldados. No hay un soldado que quiera hacer mal a nadie de los ciudadanos palestinos. Realmente lo que queremos es proteger lo que nuestros ciudadanos, queremos proteger nuestras hijas, nuestros chicos, nuestros niños.